Tens una queixa? Un suggeriment? Una història que vols compartir amb nosaltres? Envia'ns una nota de veu al 678 77 56 86.
Volem ser l'altaveu de les vostres reflexions i, com sempre, us recordem que anirem alimentant de continguts les xarxes socials. Així que des d'ara i fins a la una del migdia us acompanyarem amb la feina de la Rocío García al control tècnic, amb el suport de l'Alejandro Pacho i també del Carles Roig en la part tècnica, el suport del Roger Mora a la producció i el suport de, també dels companys d'informatius i qui us parla des de la direcció i presentació.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell, Instagram @radiosabadell.
Cal Enredes.
I atenció, perquè des de Cal Enredos, l'espai d'acompanyament al col·lectiu LGTBI d'Actua Vallès ja estan preparant, atenció, el 8 de març, i en paral·lel també treballant per potenciar el servei d'atenció integral a la població d'aquest col·lectiu. De fet, en els últims mesos ha canviat la persona que hi havia, doncs, al capdavant del projecte, i nosaltres volem conèixer si ha pensat ja, doncs, en algunes novetats. Per això el que fem és saludar el Roberto Piqueras, que és tècnica d'Actua Vallès o coordinadora també de Cal Enredos. Bon dia, Roberto, i benvingut al matí.
Bon dia, moltes gràcies.
A veure, explica'ns, perquè clar, nosaltres érem conscients que vens del món de la moda, no? També molt vinculat, doncs, a la botiga, doncs, a Maqueo, no? Amb l'M, però ara has fet un canvi, no? De vida, de rumb. Com arribes? Com ha estat aquest aterratge, no? A Cal Enredos?
El canvi ja ve de lluny, perquè jo vaig mudar-me a Londres. Això va ser el 2010-2011. Que vaig aconseguir una beca per internacionalitzar la marca que ja estava portant a terme aquí a Barcelona i Madrid. I després de... Bueno, era per 6 mesos i em vaig quedar 6 anys visquent a Londres. I perquè tot va funcionar, vaig comercialitzar la marca, uh-huh, va arribar a Àsia, als Estats Units, i però bueno, després d'aquest punt àlgid, diguéssim, com que comentava qüestionar, no?, de, vale, i ara què, no?, i després què... I llavors això va ser a partir del 2013, uh-huh, que vaig començar a pensar, ostres, perquè jo no vaig estudiar, a Felicitat Dutz la graduació de moda, però mai havia estudiat una altra carrera, uh-huh, o alguna cosa, bueno, més enllà de la moda. I sempre tenia això com pendent. I el 2013, doncs, allà 2 anys pensant què fer i tal, de manera autodidàctica, sempre continuava amb la formació en temes de sociologia, filosofia, uh-huh, etcètera, i vaig a descobrir la carrera de pedagogia social i vaig dir, crec que això m'agrada. I així va ser.
I coneixies l'entitat a Cal Enredos abans de posar-te, doncs, a assumir aquesta tasca de coordinació que abans feia l'Alba Barber?
La coneixia, però coneixia abans Actua Vallès, perquè com a persona usuària de les proves d'ovillat sempre ha sigut per mi un punt referent per fer-me les proves. Bueno, he estat sempre entre Barcelona i Sabadell, no? I actuava, uh-huh, i estar més un referent en aquest sentit pel tema de les proves de l'UVH ràpides i amb un equip increïble. I per, uh-huh, això ja coneixia la tasca. No coneixia Cal Enredos, però sí que coneixia Actua Vallès.
De fet, Roberto, tu ets nascuda aquí a la nostra ciutat, no? Suposo que aquest servei, Cal Enredos, t'hagués agradat, no?, tenir, doncs, aquesta proposta quan eres jove.
Totalment, o sigui, jo crec que aquesta era l'ambició de... Si feia una tasca que donava una certa resposta al col·lectiu, era aquest deure que em tenia d'alguna manera pendent amb el municipi, perquè justament jo vaig viure l'adolescència en aquella època dels 2000, on el moviment neonazi a la plaça Espanya era molt bullent, jo sortia al carrer, era una bulleria, o sigui, era tot el dia assetjament, tant físics, verbals, etc. I la veritat que per mi l'escapada va ser la solució, anar-me fora. Per això vaig viure tant a Barcelona com a Madrid i després ja vaig fer el pas a Londres per buscar aquesta certa llibertat. Però, bueno, les coses han canviat una mica i ara a la nova generació ve amb una altra informació que jo no tenia.
afortunadament, doncs, la societat canvia, no? Evoluciona, però encara, Roberto, queda molt per avançar, no? Hi ha molta feina, molta educació pendent, no? En aquest tema.
Totalment. Jo crec que, sobretot en el tema d'educació, pot haver-hi una molt bona voluntat, però de vegades es queden coses com molt bolet, coses com molt de... Bueno, com tallers, però al final ha de ser una cosa molt transversal. Si es vol realment erradicar aquesta LGTBI-fòbia dins de les aules, hem de fer totes una revisió, o sigui, no només a l'alumnat, sinó també professorat, equip directiu, no? Tot el que hi ha al darrere, i també continguts, no? També plantejar, en plan, hem de codificar, es diu, tot el currículum educatiu, perquè si no, inconscientment, de vegades, des de la norma, repetim com que estem aprofundint aquests estereotips de gènere que no ens porta res bo.
Parla'ns també de com assumeixes, no?, aquest nou càrrec. M'imagino que amb molta il·lusió, però explica'ns també si faràs una mica una línia continuista al projecte que portava l'Alba Barber, si faràs canvis, una mica quines són les línies d'actuació.
De primeres és continuar. La veritat que han deixat una tasca aquests 4 anys impressionant, o sigui, és imborrable, i hi ha un equip darrere que m'agradaria també saludar i posar al davant, no? Tant la Clara Palau, la Maria Antònia, el Xavi, la Laura Clotet, que també està a la unitat trànsit. Clar, o sigui, jo només faig més aquesta idea de coordinació que no tant de direcció. Llavors hi ha aquest nucli que ja fa molta tasca, a més de totes les famílies que també col·laboren voluntàriament i que també fan molta difusió de tot allò que fem dins de Galanredus.
De fet, com explicaves, l'equip que t'acompanya és superpotent. Explica'ns una mica també, per als nostres oients, els serveis que oferiu, no?, a Galanredus, a qui va dirigit, no?
Doncs va dirigit, és una cosa que a nivell de persones, o sigui, principalment és el col·lectiu, no?, la comunitat LGTBIQ+, però és veritat que al final també hi ha una gran part a la que donem resposta a la comunitat, a la família, a tot l'entorn de la persona, perquè al final hem de pensar en aquesta mirada més 360, no? Al final hi ha una vessant que la persona té un entorn, té una comunitat, i també necessita aquest acompanyament cap a aquesta diversitat normalitzadora, diguéssim.
De fet, hem vist algunes imatges, també a les xarxes socials. Ara explicarem aquestes trobades que em semblen també inspiradores, però primer vull que ens expliquis aquest objectiu, no?, que també t'has fixat de donar a conèixer millor el servei d'atenció, no?, integral al col·lectiu. Com voleu, doncs, això, donar més visibilitat a aquesta tasca?
Doncs, primerament, un tema de xarxes socials, que és veritat que era una cosa que estava, era una tasca pendent, que estem agafant bastant força. La veritat que hem augmentat en aquells mesos, des de novembre, més de 1.000 seguidors nous. O sigui que, la veritat que, bueno, en aquest sentit tinc bastant experiència prèvia i és una cosa que, bueno, era fàcil de, vinga, anem a impulsar aquest punt perquè al final és el nostre mitjà de comunicació, a part de la web d'Actua Vallès o mitjans de comunicació tradicionals, no? Però també, basant en la meva experiència prèvia, que no tenia medis per promocionar la meva marca, era una mica, no?, les xarxes socials i internet, que vaig, d'alguna manera, tenir aquest títol, no?, de dissenyador 2.0, doncs aprofitar aquestes eines per dir, aquí també es pot fer tasca. I llavors, a partir d'aquí, és aquesta part que des de l'Ajuntament s'impulsa, i també som part responsable del Servei d'Atenció Integral, que diguéssim, seria com el CIAT, però pel col·lectiu, que és el SAI, i estem totes dilluns de 9 del matí a 5 de la tarda fent atenció. Uh-huh. Llavors, que la ciutadania també sàpiga que té aquest espai, no només per fer denúncies, o també per aquest acompanyament, dubtes, coses que sorgeixin en el dia a dia dins de la realitat del col·lectiu.
Això ens agrada molt, que destaquis que no només us dirigiu, doncs, això, a les persones víctimes dels delictes d'odi, sinó que feu aquesta xarxa, no?, aquest acompanyament. De fet, jo també t'emplaço, ja parlarem, a tornar a col·laborar també amb la ràdio, a fer difusió de moltes d'aquestes activitats que vosaltres impulseu. Explica'ns també, perquè de fet expliques que moltes persones busquen, no?, i creen aquesta xarxa a Barcelona i que se'n generen poques a la nostra ciutat, i això es pot canviar o s'hauria de canviar, no?
Totalment. Jo crec que hi ha una part del paradigma, aquesta experiència que jo vaig tindre de la fugida, no?, d'anar a buscar aquests iguals o aquestes iguals a ciutats com Madrid, un Barcelona o ciutats més grans, també tenir en compte que el mateix municipi pot fer aquesta tasca. També arrel de la pandèmia, no, l'oci nocturn, que al final també dins del col·lectiu ens hem quedat sempre en aquesta idea de l'oci a la perifèria, no, a la nocturnitat, que també està bé, que també ha de trobar els seus moments. Però ara hem vist que molta gent durant la pandèmia del col·lectiu, quan hi havia restriccions de mobilitat, no teníem qui quedar, no teníem qui connectar-se, perquè sempre és com me'n vaig a Barcelona, vaig a fer l'oci a Barcelona, vaig a fer aquesta xarxa a Barcelona. Llavors, clar, de sobte em trobo a un municipi molt gran, no, com Sabadell, i no hi ha un espai, no tenim cap lloc on trobar-nos. I això, abans d'entrar a Calendredos, vaig començar aquest projecte d'espai segur juntament amb Calestruc. Això no ho vaig comentar abans, però fem un espai de trobada cada dues setmanes amb gent del col·lectiu, però això, amb unes necessitats més de socialització que no tant d'aquest acompanyament potser més de denúncia o terapèutic, sinó hi ha una gran demanda d'un espai on socialitzar i també fora de l'àmbit potser més nocturn o més tradicional que s'ha vinculat al col·lectiu.
De fet, un dels canvis que també es vol plantejar és no centrar-vos tant en el col·lectiu només trans i obrir-vos doncs, a nous serveis d'acompanyament, no? A altres col·lectius. Quines idees teniu al cap? I també, no sé, potser hi ha molta gent, no? Doncs persones normatives, no? Heterosexuals que potser pensen, home, a mi m'agradaria, no? També formar part d'aquest projecte o aprendre més, també, no? A trencar aquests prejudicis, aquesta mirada, també poden formar part d'aquesta proposta?
Totalment. Per exemple, en aquest projecte previ a Calendredos, l'Espai Segur, però que és la línia, no ho fem de manera excloent, però sí, és veritat que a vegades es pot fer una sessió on es pot fer la demanda, dir, doncs, aquesta sessió sí que la necessitem de manera exclusiva pel col·lectiu, però també no hem d'entendre que vivim en comunitat i diversa i hem d'entendre que la convivència és la clau. Llavors, no tindre això, però també hem d'entendre en quin moment fa falta. Per això, de vegades, a la pedagogia hi ha aquesta part de necessites fer certa pedagogia amb un nucli concret, i això no diu que es cloguis a les altres, però és veritat que per certs punts, no? Per exemple, amb el punt del 8M, ja t'ho explicaré, no? És una cosa molt excloent, però perquè és una cosa tan concreta que només aquestes dones poden participar.
Doncs vinga, que tenim ganes que ens expliquis doncs això, tota la festassa que esteu preparant per aquest 8 de març, com hi esteu treballant i què voleu fer, perquè em sembla que aquí hi haurà projecte dones migrades, no?
Exacte. Sí, això va ser una mica des de la idea de la mateixa Ajuntament, que la clau d'aquest 8M és la interseccionalitat, i com estem sota el paraigües d'Actua Vallès, doncs vam dir, sabem que el projecte dona que es porta des d'Actua Vallès, que és molt vinculat a la salut per dones treballadores sexuals, llavors era com, per què no fem un espai més terapèutic i més barrejant el tema de les arts i les arts plàstiques, i perquè ja havíem fet una certa demanda en aquest projecte, però clar, no teníem els recursos ni les voluntàries per dur-ho a terme. Llavors vaig dir, aprofitem aquest 8M i fem alguna acció així, i estic en contacte amb les residents de l'Estruc aquest any per veure quina s'apunta a fer aquesta tasca voluntària amb dones tant trans com cis, però treballadores sexuals i migrades. O sigui que per això dic que això s'ha de treballar de manera excloent, fins i tot jo no puc participar, no? Però sí que d'alguna manera és com, bueno, facilitar que això succeeixi i que sigui un repte per després visibilitzar aquestes realitats.
Roberto, nosaltres aquí també explicarem, ja farem una tertúlia per fer una mica d'espoiler d'aquesta activitat, perquè em sembla que serà un missatge el que portaran molt contundent aquestes dones, no? I amb aquesta mirada que moltes vegades no podem accedir, no? Parla'ns d'altres projectes, perquè, per exemple, per mi crec que un dels encerts de Calendredos és la translaboral, no? Arribareu a la cinquena edició?
Totalment, sí.
Com serà, també? Suposo que també continuareu apostant, no? Per donar doncs, aquesta resposta, aquesta demanda, no?, del col·lectiu?
Sí, justament, ara ha sigut una... No? Encara no està dissenyada de quina serà la forma en la que arribarà aquesta cinquena edició, però encara hi ha altres propostes vinculades que potser podem acabar col·laborant amb altres entitats, perquè hi ha aquesta voluntat, no? S'ha visibilitzat aquesta realitat de situació d'atur, situació de manca d'accés per persones trans dins del món laboral, i jo crec que això ha fet aquesta translaboral, gràcies a l'ALBA i gràcies a aquest projecte nucli de Calendredos, ha donat aquesta visibilitat i aquesta realitat, però ara és a veure quina és la demanda que realment s'està fent des del col·lectiu, perquè també veiem que es pren nota des de diferents realitats molt complexes. Per exemple, no és el mateix la nova generació de 20 anys de persones trans que persones de 50. O sigui, al final també hem d'entendre que la mirada ha de ser molt objectiva en aquest sentit. Llavors, per això sí que és veritat que el que sí que hem fet ara és vincular tota la comunitat trans que tenim en contacte a Calenredos, sí, amb totes les ofertes laborals que ha fet la Generalitat, amb el projecte de Soc Trans, no?, amb aquesta subvenció per contractar persones dins de l'administració durant un any. I hem tingut cert èxit, la veritat. Això ha sigut, i només portem un mes i alguna cosa, però clar, això queda una mica més invisibilitat perquè és aquest enllaç entre la comunitat i aquestes demandes laborals. I bueno, jo crec que potser podria ser explicar aquestes històries d'èxit a la cinquena translaboral d'alguna manera, que són alguna més de comunicació i no tant d'acció, d'aquest enllaç entre empreses i el món laboral i el col·lectiu trans.
Doncs també ho explicarem aquí al Matí de Ràdio Sabadell. També em semblava interessant explicar això perquè hem vist a les xarxes, no?, els diferents projectes que teniu en marxa amb les transfamílies, transpeques. Explica'ns aquestes trobades, no?, que feu també.
Doncs això són les mateixes famílies que ho van organitzant, van fent propostes i veiem quines opcions tenim i ho acabem de coordinar juntes. Però la veritat que és aquesta sensació de que, bueno, igual que parlàvem abans del grup Més Colla, que necessita aquesta idea de socialitzar i no anar-se a centre a Barcelona, no?, les famílies també tenen aquesta vinculació, sensació de dir, ostres, estic visquent aquesta realitat a partir de les meves filles i potser doncs algunes coses se m'escapen, no? Llavors, aquestes trobades, ja encara que estiguin vinculades més a l'oci i al lleure, però sí que és veritat que tenen un punt després molt, bueno, d'acompanyament, de teràpia, de dir, ei, no estàs sola, no? I també molts pares, que això també sorprèn molt, i hi ha molta recepció d'aprendre, d'escoltar, i per això també, bueno, tenim un grup de joves i adolescents amb qui fem trobades i ara també estem incloent a les famílies perquè, bueno, que aquesta sensació de trobar-se no sigui tant cada tres mesos o així, sinó fer també una, bueno, una continuïtat cada dues setmanes.
I, Roberto, per acabar, no sé, pel que fa als delictes d'odi cap a les persones LGTBI, heu notat un ascens dels casos o no? O tot el contrari? Quina és la sensació? Què us arriba?
Jo des del SAI puc dir que no, però clar, també porto molt poc temps, o sigui, porto 3-4 mesos, o sigui, que no puc fer una valoració real d'aquest augment o disminució. El que sí que és veritat, que parlant amb la xarxa del SAI central, el tema de la denúncia són processos molt lents, són processos molt llargs, i això de vegades desmotiva a la denúncia, i a vegades no hi arriben. Per això faig aquest punt de promocionar el SAI o Calenredos per aquestes denúncies, encara que no es vulgui fer d'una manera penal o a través de Mossos, però com a mínim que ens quedi un registre de tot allò que succeeix al Vallès, no?, a partir d'aquesta LGTBI-fòbia, perquè al final això es viu de manera molt aïllada, de manera molt individualitzada, i bueno, fer aquesta idea de xarxa, perquè al final potser no necessites la denúncia, però necessites aquest acompanyament per veure que no estàs sola.
Clar, o per fer doncs actuacions en aquesta línia, no? Doncs, Roberto, ha estat un plaer doncs fer aquesta primera entrevista, conèixer tots els reptes que teniu per endavant des de Calenredos, i ja saps, t'emplacem a continuar col·laborant aquí, al Matí de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bé, bon dia, moltes gràcies.
Al Matí, amb Raquel García.